Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pere Gallifa.
La ciutadania hem de tornar a prendre les noves mesures que s'apliquen des d'aquesta mitjanit passada per disminuir les interaccions socials i rebaixar la incidència del virus. El nou protocol del Departament de Salut fa tancar els centres comercials, els comerços de més de 400 metres quadrats i els establiments no essencials els caps de setmana. Els gimnasos també abaixen la persiana i l'esport només es pot fer a l'aire lliure. Torna a estar vigent el confinament municipal, però ara cada dia de la setmana, i ja no es pot consumir cultura ni reservar hotels fora de la pròpia localitat. La directora del PADOC, Sílvia Toneu, considera que seria millor fer un tancament total durant 3 setmanes que no pas aquestes mesures intermitents. Ho ha dit al Cafè de la Ràdio.
Jo crec que moltes persones estimarien més un tancament més sever, com el que va passar al març, tancar tots 3 setmanes, tot i que només s'obri l'essencial i poder sortir abans, perquè aquestes miquetes l'únic que fan és anar allargant una agonia i tenim la impressió que el juny encara estarem obrint i tancant.
De totes maneres, assegura que els comerciants del PADOC sobreviuran a aquest nou tancament, tot i que demana mesures més concretes i realistes als governs. De moment, les restriccions diuen que s'aplicaran durant 10 dies, però no s'ho creuen. La pandèmia torna a protagonitzar les principals notícies d'avui, dijous 7 de gener.
Titulars.
El cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell, Manel Cervantes, també és crític amb les restriccions anunciades. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Pere. En una entrevista a Ràdio Sabadell les ha qualificat d'innecessàries. No comparteix el seu caràcter generalista i creu que s'haurien de fer restriccions més específiques pels focus dels contagis. Des del seu punt de vista, a les trobades familiars i als centres de treball.
I les llibreries no s'escapen del tancament del cap de setmana perquè no són serveis essencials.
Però ho volen ser si ho han demanat des de la Cambra de Llibre de Catalunya, una demanda que subscriuen des de les llibreries de la ciutat. Estefania Basolo, de la llibreria Maconto del carrer de la Rosa, denuncia que no se'ls té en compte.
Ens van dir que com a centre cultural érem importants, tant, bueno, això es va dir també dels teatres, dels cinemes i tot això, però crec que s'ha deixat una mica de banda i no ens tenen molt en compte.
Els llibreters argumenten que des de la Generalitat es diu que la cultura és un bé essencial, però que això no es demostra a l'hora d'esquivar les restriccions.
I en esports, el centre d'esports afronta aquest vespre la segona eliminatòria de Copa davant la Penya Deportiva amb un contratemps inesperat.
Un dels juvenils que anava a viatjar a Eivissa ha donat positiu i per precaució només aniran convocats jugadors del primer equip. El partit arrencarà a les 7 i no es televisarà, però sí que es podrà seguir en directe a Ràdio Sabadell a partir de 6:45.
Us ampliem aquestes i altres notícies en la pròxima mitja hora amb Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans, cop d'ull als serveis. Dia fred avui a Sabadell, a 1:45. Tenim 7 graus a la ciutat, dia ennuvolat. En Francesc Figuerola ens explica què ens espera per les pròximes hores, a veure si neva. Bon dia.
Hola, encara estem atents a la situació meteorològica que preveu una nevada a cotes baixes des d'avui i fins dissabte. Aquest dijous tindrem un cel molt ennuvolat o cobert arreu, això sí, amb núvols una mica més trencats al Pirineu i Prepirineu amb ullades de sol. Però serà abundant aquesta nuvolositat al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, on allà ja va caient precipitació des de mig matí i ho continuarà fent al llarg de la jornada, amb cota de neu a 200 metres a la línia de la costa, esporàdicament fins a nivell de mar, i a l'interior arreu la precipitació serà en forma sòlida. I atenció, perquè ja poden caure uns 5 centímetres per sobre 500 metres i una mica més a 900, fins i tot 8, 9, 10 centímetres, sobretot al massís del Port. Això es tradueix en un ambient molt fred a tot el país. Encara al migdia hi havia 2 graus sota zero a la zona, per exemple, de Puigcerdà. Aquesta neu fa que hi hagi activat un avís per neu que comença avui i acabarà fins dissabte. Sembla que dissabte anirem al plat fort amb nevades a bona part del territori. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
I com està el transport públic? Ens ho explica en Javi Torres des del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia. Des del Centre d'Informació Transmet, en aquests moments la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen alteracions significatives segons els operadors de transport. Recordem que l'ATM de Barcelona ha congelat aquest 2021 el preu del transport públic i ha ampliat la caducitat dels títols integrats adquirits durant el 2020, ja que es podran seguir utilitzant durant tot el 2021 si no s'han esgotat. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Pel que fa a l'estat del trànsit, trobem tranquil·litat a les carreteres que ens envolten. Hem de destacar l'AP7, que hi ha res, menys d'un quilòmetre de circulació intensa a l'alçada de Martorell per anar cap a Girona. La causa és que hi ha un carril tallat. La resta de carreteres, com us comentàvem, circulen amb normalitat. Passen 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Des d'aquesta passada mitjanit han entrat en vigor les noves restriccions per frenar l'augment de casos dels últims recomptes del Departament de Salut. Durant 10 dies s'aplicarà un confinament municipal diari i només es podrà sortir de la pròpia localitat per treballar o anar a l'escola, per cuidar persones dependents o per causes d'urgència. Unes mesures que es combinen amb el toc de queda nocturn, encara vigent, entre les 10 de la nit i les 6 del matí. Els grups no podran superar les 6 persones. Aquestes són les principals novetats pel que fa a la ciutadania en general. Ara bé, Pau, quines mesures afecten el món de l'esport, la restauració, la cultura i el comerç?
Només es pot fer esport a l'aire lliure i fins als municipis limítrofs, però no en gimnasos. Pere, es poden fer activitats en grups de fins a 6 persones. Les activitats de lleure i les extraescolars també queden suspeses. Les piscines només estaran obertes amb condicions molt estrictes.
Pel que fa a la cultura i la restauració, no hi ha novetats en les normes que permeten de forma reduïda la seva activitat.
Bars i restaurants només poden obrir de 8:15 a 9:15 del matí i d'1 a 4:15 de la tarda. Dins d'aquest horari, les terrasses es mantenen obertes i l'aforament a l'interior es limita al 30%. Els establiments que fan menjar per emportar-se també poden obrir de 7 a 10 de la nit i fins a les 11 pel repartiment a domicili.
A la cultura es mantenen les condicions actuals d'un aforament del 50%, sempre que no se sobrepassin les 1.000 persones.
Això sí, el confinament municipal impedirà el desplaçament a una altra població. Els actes religiosos estan limitats al 30% de l'aforament fins a un màxim de 1.000 persones.
Pel que fa al comerç, els establiments de més de 400 metres quadrats estaran tancats i els que no siguin essencials hauran de tancar en cap de setmana. També es tanquen les portes dels centres comercials.
Sí, van ser uns dels últims en obrir després de les restriccions per la segona onada i ara tornen a ser dels primers en tancar. Des del Paddock, la seva directora Sílvia Toneu confessa que ja s'esperaven haver de suspendre la seva activitat arran de la mala evolució de la pandèmia al país. Ara bé, demana al govern català que sigui més clar i realista amb les restriccions perquè els comerciants es puguin organitzar millor. Són declaracions del Cafè de la Ràdio.
Jo demanaria és que ens donessin un horitzó més clar, que no ens diguin que ens tancaran 10 dies si ja saben que ens tancaran un mes, perquè així també els nostres llogaters s'organitzen. El que no té sentit és que tanquis facis obrir els restaurants dels centres comercials, omplin les neveres i al cap d'una setmana els facis tancar, deixant clar d'entrada que per nosaltres la salut és el primer, vull dir que si no hi ha salut, no hi ha economia, no hi ha comerç, no hi ha res, però ens agradaria tenir un horitzó una miqueta més clar.
Per altra banda, Toneu també critica les ajudes de 2.500 euros per comerç que ha impulsat la Generalitat. Diu que són simbòliques i que no serveixen per millorar el desastre econòmic de la pandèmia i els tancaments.
Els botiguers no els resol res. 2.500 euros no resol res per fer front a la part del lloguer que han de pagar, de les despeses, a la part de seguretat social, de sous que han de pagar. És un any ja molt difícil. 2.500 euros no, és una cosa totalment simbòlica. No serveix de res.
Finalment assegura que el futur del Paddock no perilla, perquè els seus comerços són sòlids. Ara bé, no ignora que la planta subterrània s'ha quedat deserta i que caldrà repensar com la poden fer més atractiva per futurs negocis.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Confinar el conjunt de la societat de forma indefinida pot tenir conseqüències molt greus més enllà de les econòmiques. Així ho ha denunciat avui al Cafè de la Ràdio el cap de malalties infeccioses del Taulí, Manel Cervantes, en referència a les restriccions de confinament municipal i de limitacions comercials que entren en vigor avui. Pel doctor, un dels efectes d'aquestes mesures és que moltes persones amb símptomes de coronavirus o d'altres malalties deixin d'anar al metge.
Pensar que ens hem d'estar amb restriccions de confinament total mesos és il·lús, no pot ser, o sigui, això és impossible, no podríem viure. La gent es moriria de les altres malalties perquè, com hi ha confinament, no pot anar al metge. No és una qüestió només economia contra salut. Jo crec que aquesta discussió és interessant per fer-la en fred amb el futur, però jo crec que no és bo per la salut el confinament. Ara bé, hi ha moments on s'ha de fer. I el que jo espero de Salut Pública, i jo crec que ho estan intentant fer, és que els confinaments es facin dirigits. O sigui, sabem que hi ha un brot amb aquest tipus d'empreses. Doncs vigilem aquestes empreses.
Cervantes aposta per actuar en els entorns que registren més contagis.
Un d'aquests entorns que sí que es contempla les restriccions és el familiar, però el laboral també és focus de contagi, tant per la convivència de persones de bombolles diferents cada dia durant moltes hores, com per la relaxació de la prevenció. És per això que Cervantes convida els treballadors a no treure's la mascareta al lloc de treball i mantenir la neteja de mans i la ventilació. Tot plegat, malgrat que hagi començat les vacunacions contra el coronavirus, un procés que l'epidemiòleg preveu llarg.
Si haguem començat a vacunar, no vol dir que això estigui resolt. La vacunació serà un període llarg. I no perquè hi hagi poques vacunes o perquè hi hagi poques infermeres, no. És que les vacunacions habituals s'han fet en períodes d'anys. Si aquest es aconsegueix fer en període de mesos, serà un èxit brutal. O sigui que no ens hem d'espantar perquè cada setmana són 800 en lloc de 1.200. Això no és el transcendent. El transcendent és que ja tenim dues vacunes aprovades.
Per garantir la immunitat, segons Cervantes, caldria tenir almenys un 60% de la població vacunada, comptant que entre un 15 i un 20% ja està immunitzada per haver passat la malaltia. Tot i això, anima aquest sector de la població a vacunar-se també per garantir que la immunitat s'allarga.
Cervantes ha fet aquestes declaracions el mateix dia que han començat la vacunació dels professionals del Taulí. Avui es vacunaran 103 professionals i la previsió és que a partir de demà se'n vacunin 200 cada dia si es disposa de les dosis. De moment, 2.000 professionals han mostrat la seva voluntat de vacunar-se, com ha apuntat aquesta emissora l'epidemiòloga Gemma Navarro.
Hi ha personal de tot arreu, el que passa que el que hem fet és prioritzar la gent d'urgències, la gent de la UCI, la gent del servei de medicina infecciosa i medicina interna, hem prioritzat aquest personal. El que passa que tampoc s'està fent a poc, perquè tampoc podem fer tota la plantilla de cop, no? L'ENEF, si es posen malalts o alguna manera, també tenim, clar, si fem tota la plantilla de cop i es posa tota la plantilla malalt, doncs quedem, per exemple, sense el servei d'urgències, no? Llavors, és que s'està fent prioritzant aquesta gent, perquè són els que estan a primera línia.
Tot plegat arriba després que la campanya comencés a la Regió Metropolitana Nord, a la residència Sabadell Gent Gran, que forma part del Consorci Sanitari Sabadellenc. En total, des que el 27 de desembre va començar l'administració de la vacuna, a Sabadell l'han rebuda 464 persones. I encara en matèria sanitària, demà comença la marató de donants de sang al Mercat de Sant Joan. L'objectiu d'aquesta campanya és arribar a les 10.000 donacions per poder remuntar les reserves que s'han perdut durant les festes de Nadal. Ens ho explica la Júlia Ramon. Bon dia.
Bon dia. Aquest any donar sang és especialment important. Els hospitals estan al límit i necessiten el màxim de recursos. El Banc de Sang i Teixits envia cada dia 1.000 bosses de sang als hospitals. La necessitat d'aquesta substància és encara més elevada des del novembre i per això l'entitat demana la màxima col·laboració ciutadana en la campanya que comença demà. El seu portaveu, Xavi Villalbilla, ha explicat al Cafè de la Ràdio per què és urgent aconseguir més reserves de sang ara al gener.
Després del Nadal, quan els hàbits de la ciutadania acostumen a canviar. En aquest cas no hem marxat tan fora, però sí que hem fet coses diferents, hem fet vacances, hem celebrat com hem pogut, doncs les donacions baixen al voltant del 25% aquests dies. I és per aquest motiu que l'inici de l'any hem de fer una campanya molt forta per recuperar les reserves, que actualment a dia d'avui són de 5 dies, quan el nivell ideal seria tenir reserves per 10 dies.
Per assolir aquest nivell, el Banc de Sang s'ha proposat arribar a les 10.000 donacions durant la campanya, però Villalbilla ressalta que, per anar bé, aquest ritme s'hauria de mantenir durant tot l'any.
Necessitem aquestes 1.000 diàries durant tot l'any precisament per això, perquè la sang té una durada determinada per utilitzar en una transfusió. Aleshores, els glòbuls vermells, que és un dels components de la sang, tenen una durada de 42 dies. Per tant, si demà qualsevol persona dona sang a la Marató, la seva sang, els glòbuls vermells en concret, en màxim 42 dies s'hauran transfós a un malalt.
La situació epidemiològica ha modificat el protocol per donar sang i per això la campanya d'enguany es titula Donar sang és una altra pel·lícula. Xavi Villarvilla ha explicat al Cafè que els malalts de Covid-19 poden donar sang un cop han passat 28 dies de l'aparició dels símptomes. De fet, Villarvilla també instat a les persones que han superat el virus a donar plasma per tractar els malalts de coronavirus.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
2:15. Canviem de qüestió. El govern local valora de forma molt positiva la campanya de Nadal a la ciutat. En un dels anys més atípics, sense cavalcada i pendents de la situació sociosanitària derivada de la pandèmia, des de la Regidoria de Cultura informen que més de 75.000 persones han passat per les activitats de la Fira Reial, els pessebres i els espectacles al carrer. Carles de la Rosa és el regidor d'aquest departament en declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
Creiem que Sabadell, malgrat tota la situació que estem vivint, doncs ha tingut un Nadal màgic i hem aconseguit, doncs, sobretot el que ens interessava més, que és que tota la ciutadania pogués mantenir la il·lusió i que les activitats quedessin almenys modificades possible. El tema de la cita prèvia, és veritat, ha estat tots els controls d'aforament, però les activitats s'han pogut realitzar i la gent les ha pogut gaudir.
En xifres, el pessebre de la plaça de Sant Roc ha estat l'element més visitat, amb més de 40.000 espectadors. Era, però, una de les poques activitats sense cita prèvia. La Fira Reial ha rebut fins a 15.700 persones, una xifra similar a l'espectacle infantil del Pas de Pardal, amb 15.500 visitants. De la Rosa considera que el sistema de cita prèvia ha funcionat, però hi ha hagut franges que no s'han omplert. Per exemple, a la Fira Reial s'esperaven més de 24.000 persones, gairebé 10.000 més de les que s'han registrat finalment.
Nosaltres creiem que és molt positiva les xifres que han sorgit, perquè sent la primera vegada hem aconseguit que es pogués fer l'activitat sense cap mena d'inconvenient, a més a més amb aquesta sensació de seguretat, però cal clar que ens acabem d'acostumar a utilitzar-la. És important que això sigui així.
Quin percentatge haurien quedat desertes? Tenen les xifres?
Estem acabant de veure-ho encara.
Pel que fa al funcionament, de la Rosa ha destacat la fórmula de la Fira Reial amb controls d'aforament, cites prèvies i mesures sanitàries com tests d'antígens i mascaretes. Per això ha obert la porta que la Festa Major del 2021 prengui una forma similar.
Els treballadors i els usuaris del gimnàs municipal veuen amb bons ulls l'acord assolit pel ple municipal de mantenir l'equipament en funcionament mentre es crea una taula de treball per dissenyar el seu futur. Un futur que va lligat a una gestió pública de les instal·lacions i no a través d'una entitat privada com pretenia l'equip de govern. El canvi de rumb va venir motivat per una moció presentada per Esquerra Republicana que va rebre el suport de la majoria de forces, menys del PSC i de Junts per Sabadell, que es van abstenir.
El resultat és que el gimnàs municipal continua en marxa mentre la taula de treball negociarà com es pot mantenir de forma viable aquest servei públic. Recordem que des del 2017 el contracte està caducat i no s'ha licitat cap de nou, una situació de frau de llei que se suma a la davallada del nombre de socis. En té uns 400. Ara tant els usuaris com els treballadors confien que la situació es pugui redreçar. Estan contents amb l'acord assolit i només els preocupa com s'acaba concretant el futur dels professionals del centre esportiu. Paco Moreno és el representant dels treballadors del gimnàs.
Quines condicions estarem, qui ens gestionarà, això és el que ens preocupa, no? Perquè, clar, hi ha gent que pensa, sobretot el tema de secretaria i de coordinació, diuen, bueno, i nosaltres què? Serem vàlides o no serem vàlides? Estaran totes les classes, no estaran totes les classes?
Els usuaris també se solidaritzen amb els treballadors i reconeixen que és el que més els preocupa, el seu futur professional. Quim Núñez forma part de la comissió dels usuaris i reconeix que estan satisfets amb l'acord del ple, sobretot perquè se'ls tindrà en compte.
Afortunadament, els grups polítics, tant govern com oposició, s'han posat d'acord per recollir una mica les inquietuds, incerteses que nosaltres com usuaris plantejàvem. Vull dir, es van posar d'acord, bàsicament del que nosaltres plantejàvem, de crear una comissió que estudiés això al llarg del 2021, mentre hi hagués pandèmia, i continuar doncs, funcionant, mirant de fer un estudi de possibilitats de govern del gimnàs municipal en un futur.
Segons han explicat els treballadors, és probable que el pròxim ple municipal, que se celebrarà dimarts vinent, es concreti com funcionarà la taula de treball amb partits, tècnics del consistori, treballadors i usuaris per definir el funcionament del gimnàs a partir del 2022.
La Crida per Sabadell portarà al ple una moció perquè els serveis jurídics estudiïn la fórmula per recuperar els terrenys de l'aeroport de Sabadell. Els anticapitalistes defensen que l'acord que cedia l'espai de Sant Pau de Riu-Sec està vençut amb l'Estat i Aena, ja que es vinculava a una presència militar que ara ja no hi és.
Segons el grup municipal, el primer pacte de cessió dels terrenys data de 1932, quan l'Ajuntament Republicà va cedir l'aeroport per ús militar, una presència que va durar fins a 1960, quan en marxà l'últim destacament. Per això, la regidora de la Crida, Anna Lara, explica que fan la proposta al ple perquè s'estudiï la fórmula per recuperar la titularitat dels terrenys que actualment pertanyen a l'empresa concessionària Aena.
Independentment de que hagi de ser o no l'aeroport, el que sí que creiem és que és absolutament necessari que passi per tenir clara aquesta titularitat que, de fons, de sempre i d'origen, ha estat municipal. I per això posem aquest acord tan senzill, que és que els serveis jurídics de l'Ajuntament de Sabadell estudiïn i efectuen de forma més adequada possible per reclamar a l'Estat espanyol el retorn de la titularitat dels terrenys de l'aeroport.
Per la Crida, aquest podria ser un procés semblant al de la caserna de la Guàrdia Civil que ha acabat en mans de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat.
I les llibreries de la ciutat denuncien que les restriccions de l'última resolució de salut els deixa fora dels serveis essencials, una categoria que havien guanyat el mes de setembre, com lamenta el llibreter de la Llar del Llibre, Joan Fàbregas.
Si el mes de setembre va sortir publicat al Diari Oficial de la Generalitat que consideraven les llibreries com a servei essencial, i van estar d'acord tots. Tres mesos després diuen el contrari. I, a veure, algú que ens ho expliqui.
La Cambra del Llibre de Catalunya ha fet una pregunta al govern per saber a què s'ha d'atendre. L'única certesa que tenen ara mateix és que el dissabte hauran de tancar.
Estefania Basolo, copropietària de la llibreria Macondo, no entén que el seu local, amb les mesures de seguretat actuals, suposi cap risc.
Nosaltres creiem en la cultura, creiem que hi ha molta mancança de cultura i més en aquest moment, i no entenem tampoc gaire o com una llibreria, en aquest cas nostra, petiteta, o una llibreria una mica més gran d'una ciutat o centre del poble, pot haver-hi algun tipus de problema de contagi o de focus.
Per a Barcelona és comprensible el criteri que fa que un tipus d'establiments pugui obrir i, en canvi, d'altres no. Cecília Picún, del Librerío de la Plata, recorda que en el confinament ja es va demostrar la importància de la lectura.
Hemos visto durante este tiempo en que hemos estado confinados o con la movilidad restringida que el libro ha sido una compañía necesaria y enriquecedora. Y en las librerías lo hemos percibido. Hemos percibido los cambios de hábito que los lectores y los que no eran lectores se han reconciliado con la lectura, con el libro, y por lo tanto me parece que es una muy buena oportunidad para afianzar este hábito y sobre todo en muy buenas condiciones.
El fet de no recollir que les llibreries quedin exemptes de les limitacions a la venda de productes essencials al decret llei del juliol, ni tampoc incloure-les en les activitats que posteriorment es relacionen com exceptuades, pels llibreters deixa ara la resolució del setembre sobre l'essencialitat de la cultura buida de contingut.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Está claro que jugar cada tres días para nosotros es difícil. Ha sido un partido en el que han pasado muchas cosas a la primera parte.
Teníamos una plantilla jove. Crec que mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Poc més de 5 minuts per arribar a les 2 de la tarda. Sortim de Sabadell per repassar altres notícies del dia. El Departament de Salut ha detectat el primer cas de la zona de la soca britànica de la Covid a Catalunya.
La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat a RAC1 que aquest dimecres es va confirmar el primer cas d'aquesta variant al Principat. Es tracta d'una persona que va viatjar del Regne Unit. Vergés ha explicat que ara s'està fent l'estudi de contactes i ha assegurat que és probable que n'hi hagi més casos arran d'aquesta persona.
El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, preveu començar amb els cribratges d'automostra a les farmàcies a partir de finals de gener.
Amb declaracions de TV3 ha explicat que primer cal tastar els mestres i els metges després de les vacances de Nadal. Precisament el fet que aquestes PCR siguin d'automostra permetrà alliberar personal per la vacunació i per atendre nous casos. Pel que fa al retorn escolar, ha indicat que les vacances s'haguessin pogut allargar 4 o 5 dies més, però mai s'hauria plantejat un retorn virtual.
I l'Estat rebrà les primeres dosis de la vacuna de Moderna en un termini d'entre 7 i 10 dies.
Així ho ha avançat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en una compareixença a Barcelona. Segons Illa, en 6 setmanes, Moderna enviarà 600.000 dosis. Com en el cas de Pfizer, les dosis de Moderna arribaran al magatzem central de Guadalajara. I des d'allà, el Ministeri de Sanitat les distribuirà de manera equitativa a totes les comunitats. La logística de la distribució és menys complexa perquè la vacuna de Moderna s'ha de conservar a 20 graus sota zero. Illa ha insistit que a finals de l'estiu ja hi haurà un 70% de la població vacunada.
I en clau internacional, Donald Trump es dona per vençut i promet una transició ordenada amb Joe Biden.
El ja expresident llança la tovallola després que el Congrés dels Estats Units hagi certificat la victòria del candidat demòcrata, una sessió que ha estat interrompuda per l'assalt de partidaris pro-Trump al Capitoli. Els incidents han acabat amb 4 persones mortes i una 50ena de detinguts.
Per acabar, us expliquem que les entitats de cultura tradicional i popular que no van poder realitzar les seves activitats durant la Festa Major han participat ara en un vídeo de l'Ajuntament on se les veu duent-les a terme.
La contraportada.
En l'últim mes, el govern local ha escollit diversos dies puntuals de cap de setmana per a fer les gravacions de gegants, diables i balladors.
Després de la suspensió de la Festa Major, la cita d'actuacions s'havia reprogramat pel cap de setmana del 7 i el 8 de novembre, però la Covid-19 les va tornar a impedir. Cultura va decidir llavors convocar les entitats en diferents jornades a Sant Oleguer, al Museu d'Art i a l'Estruc. En aquest espai es va gravar el geganters. Albert Gus i cap de colla dels gegants de Gràcia ho explica.
Vam fer 3 balls, sí que vam poder assajar una miqueta, que portem molt de temps sense tocar els gegants, perquè vulguis o no, nosaltres l'última sortida que vam fer la vam fer el dia 12 de febrer, em sembla, era un diumenge, i clar, és quasi bé un any, vulguis o no, sense portar gegants, és com anar en bicicleta, però s'ha de mantenir, que si no, llavors no haguessin sortit bé els vídeos.
Uns vídeos que les colles han pactat amb el consistori que formin part del seu material per publicitar-se i que podrien tenir utilitats diverses de promoció. L'enregistrament permet justificar les contractacions i subvencions que havien de rebre les entitats de cultura popular, sobretot per la Festa Major. Tomàs Manyosa, director de l'Esbar Sabadell Dansaire, descriu una condició important per les danses escollides.
Que no hi hagi contacte entre els balladors i si n'hi ha, que hi hagi el mínim possible. O sigui, hem escollit ball, que, o sigui, amb la dansa el contacte és primordial, no? Però hi ha una colla de balls nacionals de Catalunya, de la Catalunya Nord, també algun, doncs de que es balla per separat, diríem, no? O una jota, o coses d'aquest tipus, que no necessàriament ens hem d'agafar de mans, o per la cintura, o d'algun... O sigui, que, no hi ha, que hi ha el mínim contacte possible, o en alguns casos no n'hi ha gens.
Bastoners, trabucaires i sardanistes no hi van faltar, i tampoc els diables, dracs i forques. Laura Homs, membre de les Bruixes del Nord, creu que encara va servir per més coses.
Ens va servir com per veure'ns una mica en persona amb les persones de la colla i els membres i les membres de la colla, perquè feia molt de temps que no ens veiem. Ens veiem a través de la pantalla tot aquest temps, perquè nosaltres som una colla que fem assemblees mensualment, i sobretot ens va servir per hi ha diverses bruixes que ara mateix doncs, les tenim malaltes i estaven ingressades algunes d'elles, i va servir com perquè veiéssim que nosaltres pensem moltíssim en elles.
Ben aviat es faran públiques aquestes gravacions.
Estarem atents, doncs, a quan es publiqui aquest vídeo per part de l'Ajuntament de Sabadell. Menys 15 minuts per les dues. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva a l'Hotel Suís amb en Sergi Parc. Recordeu que tota la informació que us hem explicat en l'última mitja hora la trobeu ampliada a radiosabadell.fm. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.